Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, www.histocat.cat.
Ja heu vist, ja heu sentit. Val a dir que l'original anglès, que també intentat localitzar i subtitular-lo en català, és molt més explícit del que heu sentit. Molt més explícit i molt més clar encara i molt més contundent a les seves conclusions. Hi ha una censura de traducció quan diu Cristóbal Colón era espanyol, más probablemente catalán. En anglès diu Columbus was not Spaniard, but a catalán. O sigui, no era espanyol, era català. I aleshores, bé, a partir d'aquí, doncs fa la... Un moment. I a partir d'aquí, bueno, vull dir, si al segle XXI hi ha manipulacions dels textos, imagineu-vos que no podia passar al segle XVI. Les lleis de censura eren extremadament fèrries. Aleshores, sobre el tema de l'ADN, bueno, és un tema, bueno, que en fi, que hi ha dos comentaris entre el debat. Primer, doncs, que el tema de les restes, en fi, hi ha molts dubtes que el mort sigui realment el mort que diuen que és. En el sentit que quan es va fer aquesta recerca, aquelles restes que hem vist treure amb Roc Igual de sobre i amb l'escut de la tercera restauració borbònica adornant-lo, doncs, en fi, el govern de la República Dominicana fa una protesta formal l'1 d'agost de 2006 en què deia que les restes de Colom estarien ells. Per tant, que si volia fer alguna anàlisi seriosa sobre Colom, que els deixi demanat, ja col·laboraria. En fi, vull dir que el tema transcendeix fins i tot a la política internacional. I es fa, i evidentment jo soc químic de formació i aquests anàlisis són una bestiesa total. El resultat seria natal 20 de maig de 2006. Bueno, ja, a l'edat fins ara no se sap res. S'ha descartat la teoria portuguesa, s'ha descartat la teoria mallorquina, però bé, a part d'això no s'ha d'anar a conclusió. Els estudis que han pagat, doncs, el govern autonòmic balear i els Discovery Channels, i encara estan patents de resultat. I tercera consideració, s'insisteix molt en el tema que amagava els orígens. No és veritat que amagués els orígens. Passa, esclar, que l'estudiar i manipulació documental dels dos documents de la família va fer que, esclar, que fos... no s'ha trobat cap document real d'ell, perquè tot el que hi havia ha sigut destruït. Passa amb tots els descobridors d'Amèrica, amb tots els conquistadors d'Amèrica, en què no sap el seu origen, amaguen el seu origen, la gent que explica les filles seves no s'expliquen bé. Com podia saber el seu fill, que no era el seu pare? Aviam, es comencen bromes, home. I tot és clar. I l'estratègia catalana és tan òbvia que, en fi, serà mentida que ens hem d'esconyossar per explicar obvietats. I, bueno, no sé si té alguna pregunta, un comentari o...
Sí? No és una forma puntual perquè justament ara me'n recordo d'aquesta diferència entre la traducció i el que originalment es deia el reportatge, perquè m'acordo que l'altre dia, quan va sortir la notícia, vaig mirar a la web del Discovery Channel,
sí.
Hi havia els missatges de la web, hi havia una pregunta, el fax de la pàgina, que preguntava que si la teoria que proposava ells era si Cristóbal Colón era espanyol, i va dir no podies ser espanyol perquè llavors no havia res que digués Espanya.
Exacte, és que Espanya era un concepte geogràfic. Perquè és clar, perquè l'ara. La pregunta és que quan l'Espanya és geogràfic, el nostre estimat monarca, el titular rei d'Espanya, en fet no és cert, perquè no és rei de Portugal. L'Espanya és un objecte merament geogràfic. I aleshores això fa que sigui molt... Perdoneu-vos, i això fa que sigui, doncs, bueno, que no sigui lícit, doncs, que es presenti, doncs, com a rei d'Espanya, evidentment. Però així. Aquí hi ha una... Mentre anem, vull dir, és que el tema de Colom, esclar, és que és la punta de l'iceberg. Aquí podeu veure, en aquest... Fem per veure això. No, espera, anem a la diapositiva... És aquesta. Exacte, bueno, aquí es veu, doncs, la... Aquí es veu, doncs, la descoberta d'Amèrica, de la població de Pals, aquí diu bueno, que surten el colom sud de la vila de Pals, fortalesa de Pals, vila del Conde de Miranda, que ha descobrit. Bé, això és la fortalesa de Pals, la vila i fortalesa de Pals, i això és la Torre de les Hores, la catedral, que encara, si veieu aquest perfil, encara es veu a la població. Aquí ve el perfil de la població. I aquí està un mapa del 1705, doncs, on surt el port de Pals. Des d'on va sortir, des de l'expedició. Aquí tenim un mapa d'Amèrica. Sí, el mapa d'Amèrica, no recordo el nom de la seva base d'obrada, el que es diu l'autor, i veieu aquí doncs, les banderes catalanes posades al territori americà. I aquí teniu un planisferi, un mapa mundi, on es veu tota la part que correspon a Espanya amb banderes catalanes, no sé si es veu bé, però vull dir, això, hem trobat dotzenes de mapes amb aquesta inscripció. Amb aquestes banderes, amb aquestes de les posades dintre de el territori espanyols. Aquí en teniu un altre, on aquí s'ha tingut de manipular, veus? Aquí s'han pintat de damunt els mapes. És clar, perquè és molt graciós quan diuen que és clar que no... que senzillament doncs, amagava el seu ocult, no amagava el seu origen, és que li disclar, li va fer desaparèixer documents. Com pensar que el primer document original d'Amèrica és de l'any 1524, el primer original, que se sàpiga. No és cap altre. La conquesta de Cortés d'Amèrica, vull dir, els dos documents generats a la conquesta de Mèxic, han desaparegut tots són còpies. Aquí tenim un mapa de Sud-amèrica, i aquí veieu la manipulació que s'ha fet. Aquí hi ha la bandera catalana aquí, això no és el castell de Castella, això és una altra mena de castell, no sabem quin és, aquí podríem ben clar la bandera catalana. Aquí hi ha barres vermelles i grogues, les quals no estan manipulades, i jo ho he manipulat del tot, aquí va la bandera del Barça. El Barça ja hi era llavors. I aquí damunt, ja han pintat damunt de la part que correspon doncs, on hi havia les barres, que encara s'intueix una mica que sota les barres, que hi ha aquí sota, els pals en aquest cas. I aquí l'escut de Portugal de la part portuguesa del continent sud-americà. El mateix, el riu Amazones, l'identitat de color marrón, que correspon a ser de color marrón, va tenir lloc dels reines d'Espanya, tenia barres o pals vermells o de fons groc. No podia ser cap altre doncs, que el nostre país. O no sols Amèrica. Aquí teniu un mapa de l'Extrem Orient, aquí a la península de Màsia, aquí a l'actual Singapur, Java, Borneo, és això, Borneo, no, perdó, Filipines, Nova Guinea, i aquí teniu la bandera pals també amb la flor de lis, aquí també els pals amb castells. Ah, per què? Perquè Castella no tenia marina, no podia fer les conquestes que va fer. Ja, o coses que és una promoció que tinc a punt. Això apunta una cosa que està en dieu, eh? Vull dir... No, abans va pactar, l'honor afectat, el cas de Santa Fe, que va firmar, que es conserva l'Arxiu Reial de la Ciutat de Barcelona, ara anomenat Arxiu de la Corona de Aragón, però tota la vida anomenat Arxiu Reial de la Ciutat de Barcelona, doncs va firmar doncs, el Joan de Coloma amb el Colom, en nom del Reis. I bé, que encara es dava el títol aquest de virrei, ja dic, virrei, governador, almirall, capità general, hereditaris, i el 10% de les rentes que vinguessin del nou continent. Quan se'n van adonar que havien donat massa, la corona va posar un plet contra la família, li van treure, a la família Colom li van treure tot el que li han donat per article 29. haver un plet que durà 80 anys i que, per cert, Fray Colom va guanyar, per fer contra el nivell social i polític que tenia aquesta família, per guanyar un plet amb una monarquia en aquells temps, en el qual bé, doncs, en el plet, doncs, la monarquia ha presentat tres tipus de proves. O sigui, si era estranger, per tant, genovès, si era plebeu, doncs no tenia dret als títols que se li van donar. I si més no va descobrir res, llavors ho va per casualitat, per tant no havia descobert res, per tant no tenia dret a res. Doncs la monarquia se va fer un tip de presentar proves falses, documents falsos, testimonis falsos, contrats o amenaçats, perquè declaració a favor de la teoria de la corona. I malgrat això la Fray Colom va guanyar el plet. Totes aquestes proves, la diferència entre ells que tenies 30 segons i 30 minuts en desmuntar-les, és la diferència que hi ha. Els 30 documents que s'ha esmentat abans, que parlen de Colom genovès, són documents falsos, molts d'ells generats, rescatats de l'oblit, tipus fabricats, segons sembla, pel Benito Mussolini, que és clar que necessitava doncs, buscar un ideari col·lectiu a una nació que estava, una nova nació que havia unificat feia poques dècades i que estava trepitjant-se de la seva gota. I estava a buscar un ideari col·lectiu, un ideari imaginari, un imaginari bo pel país. Es va inventar tot això i va falsificar tot això amb tota la mala fe. O sigui, el tema va començar ja a finals del segle XIX, quan la historiografia va agafar, es va tornar ciència. I això va coincidir amb el naixement de capitalisme polític. Cal pensar que fa 100 anys enrere, que el Colom era català i que els catalans havien conquistat el món, això fa 120 anys, això tot ho deia. És que és una cosa d'ús comú. Qualsevol llegeixi Joan Amades ho veurà, que l'any 1905, per exemple, com deia, sí, que el Colom era de Barcelona o potser de Mataró, diuen. Que els naus per anar per al Nou Món es van fer a Barcelona. Que el Plaça dels Reis ha contractat la tripulació per anar a Amèrica. Tot això ho explica amb tota la naturalitat del món. I les cases del Colom, tothom te l'ensenyava fa 100 anys a Barcelona, sí, la casa del Colom era aquí a l'Escola d'Amèrica. Què va passar en aquell moment? Que al néixer el catalanisme polític, i va coincidir quan va néixer la ciència, la historiografia com a ciència, doncs el líder de l'historiador espanyol, Benítez Pidal, que era un nacionalista espanyol integrista, va donar carta de naturalesa, carta de veritat, a totes les proves falses, tots els documents, a totes les proves falses que la monarquia va presentar en aquest ple. És clar, i després això ja va enllaçar amb Mussolini, i després amb el Franco, i així és clar. I s'ha fabricat. I com deia el Goebbels, una mentida repetida 100 vegades es torna veritat. Clar, aquí cal pensar que als anys 30, el Ferran Soldevila i el Carrer d'Esvalls publicaven llibres sobre el Colom català. Jo que tinc un llibre publicat l'any 34, escrit per Carrer d'Esvalls, diu els catalans Cristòfol Colom i Joan Cabot. Si és clar, diu el títol, esclar. Va dir la guerra i després seguim amb aquesta mena d'estudis. I arribat a fi, recuperar les llibertats polítiques a finals dels 70, doncs ningú s'ha preocupat, hem hagut de ser els que som fora de la universitat, els que ens hem hagut de començar doncs, a preocupar d'aquest tema i estudiar-lo i aprofundir-hi i a barallar-nos i buscar proves i evidències. Aquesta és una, la tinc a la pantalla i tot, ja veieu. Aquí, aquest senyor aquí és el Ferran Cortés, i està fent aquí a Sosa Veracruz l'abril del 1619, on es fa una exhibició militar davant dels indis, amb salves d'artilleria i càrregues de cavalleria, i les banderes són franges vermelles sobre fons groc. Això no és la bandera de Castella, això és la bandera dels Àustries, i això no és la bandera de Castella, és la bandera de Catalunya. El senyal del compte de Barcelona. I així la tira dades. Perquè... Aquí ho veureu millor. Aquí és el millor. I aquí teniu... Cortès, amb bastó reial, fill d'un pagès estrany, que estudiant 2 anys, va ser notari, fins i segur que és advocat, en fi, sabrà el ridícul que és aquesta tal afirmació, doncs se senta tranquil·lament. Cortès era un home també com el Colom, cultíssim, d'un altíssim nivell social, es titulava príncep. Es deixa el retrat al bastó reial. l'anterior. I veu l'escut que té? Es fa de barres al mig. Això els símbols de Renós, són arbres de concessió, no es veu gaire bé aquí. Va, són els arbres de concessió, arbres de concessió, els símbols de Renós, l'àguila bicèfala, aquí es veu tres flors de lis, són aquí, ho deia, les que deixin, es veu que posa aquí, i les quatre barres. I el seu testament fet a Barcelona, el 17 de juliol de 1629, diu, són les meves armes, quatre barres, quatre pals vermells, sobre fons, quatre pals de gules vermells, sobre fons daurat, i una orla blava amb vuit creus de Sant Joan. O sigui, el senyal dels comptes de Barcelona. Molt bé. I aquest és fill d'un pagès estrapeny, té dos anys d'estudis, doncs pot ser notari, i té més un nivell cultural altíssim. És que és un Colom, el Colom és el començament, el començament de... És el començament de moltes altres coses. Perquè, clar, ho ha dit aquest reportatge, que havien de, si diu que si Colom fos català, havien de canviar moltes coses sobre Colom. No, no sobre Colom, no. Sobre Colom i tota la història de la humanitat. Sobre la conquesta d'Amèrica, qui va fer la conquesta aquesta d'Amèrica. I quines són les conseqüències. Per què se'ns ha fet aquest historicidi? Clar, perquè ens interessa estar-nos això, avorregadets, tranquil·lament, calladets i avergullits de que no som res. Com pot ser que el món no sàpiga ni que existim quan vam ser la primera potència del món? La conquesta d'Amèrica és una cosa normal. Catalunya havia dominat el Mediterrani, el Mediterrani del segle XIII, l'expansió va durar del segle XIV i XV, i el Mediterrani ja s'havia petit, i l'expansió va continuar cap a les zones del món. I Amèrica va ser el lloc més fàcil per poder, si ho veiem que dir. Sí?
Jo no acabo d'entendre que la conquesta d'Amèrica va ser catalana.
Sí.
I d'acord, o sigui, els reis eren castellans, però si en aquella època Catalunya era tant i castellà era tan poc, com és que els reis eren castellans, la població va ser castellana i tots dos van escriure i no van ser.
No. Ja, al segle XVI, aviam, el tu tens dues parts, m'ho entendre. Una, com és possible això, que ara, doncs, aparentment, doncs, o sigui, no hi hagi que es parli català a Amèrica, ni hi hagi cap rastre aparent de l'herència catalana. Doncs n'hi ha molts més dels que sembla, vull dir, en el vocabulari de la gent parla, els americans parlen amb accent català, si us hi fixeu, s'assegen, no tenen, però si un d'algú s'assegen, el lletrat se'l posa a la mà esquerra, etc. D'altra banda, hem de mirar que al segle XVI, mentre a Castella empaitaven rates, hi havia una epidèmia i Andalusia empaitaven rates, i no es va acudir perquè hi havia una epidèmia, un anys de males collites, que la gent va passar autèntiques epidèmies de fam, a Catalunya va haver-hi un boom econòmic brutal. Des de l'època dels romans hi havia un boom econòmic, com el que ja dic. O sigui, són de garollers, però si us podria descriure la gran de coses que s'han fet al segle XVI. La gran de totes les lleis parroquials, almenys aquella part del Vallès, suposo que també, totes les idees parroquials de moment es van refer al segle XVI. Ara es va fer la Morella nova, es va fer l'altar gòtic nou. La idea parroquial es va fer nova. Però no a Granollers, a Palou, a la Garriga, a Cardedeu, a Lliçà d'Amunt, etc. A més, les obres particulars, la Porxada, si heu estat a Granollers, el Monument en Blat i la Porxada, també del segle XVI. El gremi de fabricants de Sabadell del segle XVI. El boom econòmic que va haver-hi a Catalunya va ser espectacular en aquella època. Perquè la famosa decadència és un invent, és mentida. Mentida, és una mentida, una altra mentida. Poder política potser sí, però que és econòmica, seguro que no.
Jo l'història famosa que vaig estudiar allò, però vull dir, jo quan veia la catedral de Barcelona veig un quadre que sembla ser que Cristóbal Colón va vindre a presentar-se en els reis aquí a Barcelona.
Sí.
I aquest senyor va sortir a Palos i li
agraeixava
abans d'arribar a Palos que no a Barcelona.
No, perquè va tornar a Pals, i era a Pals.
Però per fer això no, es parla de l'història, sí. Va sortir de Palos.
Sí.
I quan va tornar, hauria sigut més fàcil parar a Palos que li agraeixava abans, però vindre fins a Barcelona.
No.
Era la seva terra
segons. No, veiem, és que anar... Sí, però és que anar a Palos és com seria una navegació de farem una parada allà mig de Groenlàndia, que no hi ha cap port, no hi ha res. És que a Palos no hi havia res.
No,
és que va tornar a Palos, d'on havia sortit.
Va això dic per donar per veritable la idea de que va sortir de Palos. Mm. Aprofesso això, que si segons la història va sortir de Palos, per què no va tornar a Palos?
Ja, és que, i els reis, els reis catòlics estaven a, eren a Barcelona esperant que tornés.
Exacte, no van anar fins allà abans, van dins de
Barcelona. Esperant que tornés, però sabia que havia de tornar. Havia de tornar. El 30 de març, el 30 de març li van enviar l'ordre que es presentés. El 30 de març, el dia 2 d'abril, avui, farà, avui és l'aniversari, avui, sí, avui és l'aniversari, doncs era Barcelona ja. O sigui, el 1 d'abril al vespre va anar a dormir al Mas Pujol, a la Badalona, on ara hi ha l'IKEA, vull dir, amb un extrem respecte per la història, vull dir, ja ha anat bé que se'l carreguessin també, però avui ja li ha anat bé, i allà els reis van fer la recepció informal allà a Sant Jordi de la Murtra. I l'endemà, el dia 2, va haver la rebuda formal, amb vistes de gràcies, el bateig dels indis que havien portat, la recepció formal al Tinell, etc. És clar, vull dir, no es pot anar en 3 dies de Palos o a Sevilla, que diuen que era, aleshores no s'hi van 3 dies. I més, és un sèquit.
És un motiu més per pensar que era català.
És que n'hi ha tants que de fet els obvietats cansa ja, perdó, vull dir que no que fem, no, però és clar, els obvietats cansa. Sí.
No, no volia dir això, que no era de Barcelona. De fet, va ser del Mas aquest.
Mas Pujol.
Perquè les Corts en aquell moment, les Corts eren aquí. Perquè el Marcel, el Fernando i la Isabel, com que es havia fet allò del tanto monta tanto, també hi havia les Corts aquí.
No, ja, això, bueno, això és una tramita també. Això el tanto monta aquest és una tramita també, eh?
També.
Perquè el rei era el Ferran, eh? L'altre era el reina consort.
Sí, però el tanto rei... ella va muntar a dalt.
Okay.
La Isabel va... Els castellans
varen
voler ser, i d'aquí ve tot això.
No, això va ser després el poder de Felip.
Però s'ha investigat el Domènec, el Vespucci, el que va escriure la crònica d'Amèrica, què deia aquest?
No he tingut temps.
Perquè Amèrica es diu Amèrica per aquest tio.
Això diuen, era Aymeric Despuig, sembla ser natural de Tortosa, sembla ser.
Com?
Aymeric Despuig es deia. Aymeric Despuig. Era natural de Tortosa, en Cera, Tortosa o Barcelona, sembla Tortosa. Sí, també hi ha el Pedro Martínez d'Anguería i el Ferran Cortés Estrabeny, i el Francisco Pitarro, el fill d'una penya de pastor de porcs, en la seva joventut, analfabet, en fi, un alcalde fundador de Panamà, analfabet, no sé. En fi, vostès que participen en política, ja què opinen?
Sí.
En quin any volia que produir el fet de que els catalans no podien anar a establir-se a Amèrica?
Mai.
Mai?
Mai.
No he sentit dir això.
No, clar, sí, he sentit moltes coses. Però... T'havia sentit dir que el Fèlix Pitarro era estrabeny, també ho he sentit dir, i el Cortés també, i aquestes coses. Però no. Al contrari, a les Corts de Castella el 1620, els castellans demanen al rei Carles I que els deixin a Amèrica. Els catalans, com he dit abans, va estar des del primer moment, la coberta és catalana, totalment catalana. Val? I llavors els beneficis econòmics de la conquesta americana es reverteixen a Catalunya. Va? He vist una, no sé, aneu a veure poblacions que et diu majoritats conquistadores, Sevilla, Jerez de los Caballeros, Medina del Campo... No, són pobles misèrrims, que d'aquella època no eren res. Vull veure Barcelona mateix, amb tot el que es va destruir a la Guerra de Successió, i Girona, i totes les poblacions de l'Empordà, del Vallès. El boom econòmic de Catalunya va ser brutal. Cal tenir en compte que del segle XVI i fins a la Guerra dels Segadors, a Catalunya el 20% dels marits, dels matrimonis, els marits eren francesos, occitans, bàsicament. Els catalans s'havien tornat, no sé què, no. És que tots eren a Amèrica, esclar. Un registre de l'any, el punt culminant va ser el 1548, on el registre de malalts de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, el 48% dels ingressats eren francesos. I només el 9% eren barcelonins. I el català del Principat, només un 16 o un 17%. O sigui, això vol dir que a mitjans del segle XVI, a l'època de teoria, de decadència i tot això, un de cada 20, o sigui, de cada 9 de cada 10 persones que vivien a Barcelona no eren nascudes a la ciutat. I imagineu-vos el boom econòmic que això significa. Mataró va duplicar la població, Arenys la va quadruplicar. No sé si era Setmanat, però sembla que era permanentment 30% de població occitana, francesa. Esclar, era una inflació considerable, la indústria va florir, la construcció va ser enorme. I vaja, i Castella anaven renquejant, i en misèria, i ha passat en misèria. I fins i tot l'any 1590 o 80, el rei Felip I de Catalunya, segon de Castella, va emetre un decret dir: poden anar a Amèrica tota la gent dels meus regnes. 1680, 1690, no recordo l'any. Són Catalunya, Castella, Lleó, Navarra, Aragó, Catalunya, València, va descriu tots els regnes, els regnes seus, no es plou a ningú. És més, al contrari, a l'any 1500, en aquella època, hi ha un decret que prohibeix els barcos andalusos que vagin a Amèrica, perquè són tan dolents que és el que s'enfonsen i es perden riqueses, es perden coses. Clar, i aleshores, en fi, el testimoni de les pedres, doncs, és un testimoni que existeix. No sé, vull dir que Sabadell no el conec, però vull dir, fer Sabadell, per exemple, doncs això, que vull dir que el gremi de fabricants fins 150 i pico, i ja dic, i aleshores aneu mirant l'arquitectura de l'època, en què hi ha. La construïm al segle XVI, que tota la vida. És l'època dels romans, s'hi construït tant.
Així és aquesta dita que em pregunten aquí, de que allò de que no poden ir a Amèrica ni gitanos, ni catalanes, ni gent de mal vivir, això no és... Ah,
això són faules, són acudits, això, no? Mentida. Ai, quan sigui, es diu moltes bestieses. Es diuen moltes bestieses, però vaja, però vull dir... Així, les evidències són tan grans que clar que no... No va fer res.
A modo d'anècdota, hi ha a Colòmbia una regió on la gent encara es tracta de vostè,
sí,
literalment, i on es cultiva el calçot.
Com? Com?
Però en lloc més de Colòmbia el foten, no? No, jo que volia preguntar si existeix algun tipus d'investigació inversa, si tu.
No, vull dir...
Amèrica mateix.
No hi ha cap, i si no aconseguim fons per fer-la no la farà pas ningú, no interessa pas fer-la. O veiem, fa 4 dies, al segle XIX, que es deia Bona, els Santillon que deien Bona Nit, i celebren el Nadal. A Mèxic una persona molt pesada i una arracada. Un petó, a Xile és un petó, etc. I a Colòmbia parlant diuen Garlar. Ja, vull dir, hi ha moltes evidències, que si investigués, sobre les sintaxis. Com? Espelma. I moltes Mireies també. I moltes Mireies també hi ha per allà, oi? I té la barretina, i més té la barretina a la bandera. Sí. O de res, d'arreu les mires, si investigues bé. Si m'estigués bé, doncs segur que trobaríem molts més indicis, per clar, vull dir, ha demostrat que...
Llavors, el genocidi que va haver-hi és imputable.
Sí? Què? Veiem, sobre aquest tema, diverses consideracions. Primera, la violència d'aquella època era un fet habitual de la vida, la violència era un fet habitual. Segona, no estem molt orgullosos del Jaume I, que fem el seu centenari d'enguany, i dels Almogàvers. No, Mallorca, si la crònica ja va primer, ni Mallorca ni València es van conquistar tirant flors per les teulades, precisament. Algués parla català perquè vam fer una neteja ètnica. És així. La violència aquell moment era una cosa habitual d'aquella època. Es practicava tot arreu i com que tenia ocasió d'exercir-la, la feia. I d'altra banda també hem de pensar que si volem un dia tenir un estat propi, ser una nació sobirana, hem d'abordar com un poble adult. I els pobles adults, com les persones adultes, doncs assumeixen el que han fet. S'ha fet això, sí, i és clar, és part del genocidi. I l'esclavatge, què? L'esclavatge massiu dels africans. També, oi, què? Bueno, i què? Sí. Bueno, però hem de tenir, doncs, prou adults per admetre-ho. Aquella època era un fet habitual, i bé prou, i repeteixo, bé prou que mirem els Almogàvers, i bé prou que mirem Jaume I i altres reis nostres, que les van fer molt grosses, i els de l'Àuria, el tracte que donen els presos que després de la batalla de les formigues, després de derrotar la flota francesa, no sé, el sabeu. els que 50, els 50 que valia la pena, els doncs guardar per cobrar rescat. Els que eren la xurma, el que se'n deia època, la gent de base, els van lligar un rere l'altre i els van posar mar endintre. Lligats una corda rere una nau, lligats mar endintre, fins a ofegar tots. I la resta, els ha tret els ulls de tots, 7-1. I és perquè acompanyessin a la resta, acompanyessin a la resta fins a Girona, on el rei Francesc tenia el seu exèrcit, el setge assetjat, assetjat Girona. Això és així. I li contés que vergonya està allò de l'Àuria, no? Però encara, doncs és així.
Diguem. Si la situació era aquesta,
sí,
que era, els catalans necessitarien el poder i tot això, com s'explica que ara actualment el procés històric pel qual Castella és la que acaba tenint el poder?
Clar, va ser un procés molt llarg, que havia començat, de fer el compromís de casa, i havia començat durant Carles I va aturar bastant, però després a partir de Felip I de Catalunya, II de Castella, el que va començar seriosament. Els castellers van començar a poder els càrrecs importats de les atèriques, i això va provocar un creixent enorme de tensions. Vull dir, aquí es va viure una quasi guerra civil durant, bueno, una guerra que ha constat des de 1660 fins a que va acabar amb la Guerra dels Segadors, que va la Guerra de Separació. Quan parlen del Serrallonga, del Roc Guinart i el Margarit i tota aquesta gent, diu, no, quatre països que passaven gana, que derrotaven l'exèrcit reial. El Sala, el Joan Sala i Ferrer, àlies Serrallonga, era un noble de primeríssima categoria. El Sala era una família paral·lela al casal de Barcelona, i que havien dat bisbes, que va fundar el monestir Sant Benet de Bages, havien dat grans militars i grans càrrecs de la població. Hi ha una revolta constant, i una topada contínua contra les situacions del país, una topada contínua amb la gent, una topada contínua amb la Inquisició, i no va ser tan fàcil, van ser, jo diria, 80 anys de quasi guerra, de guerra armada, després 12 anys de guerra declarada, i en fi, amb la derrota de la Guerra dels Segadors, doncs el tema va acabar així. I a més, amb la derrota de la Guerra de Successió ja va ser definitiva. De fet, el pas va costar molta sang, moltíssima sang, eh? Clar, i aleshores, moltíssima sang vol dir molt sofriment al poble català, tot això. Vull dir, el poble català es va resistir moltíssim. Clar, vull dir, ara t'ho pinten fàcil. L'altre dia en Joaquim em comentava que veia un reportatge de la història d'Espanya en TN3 i parlen de la Guerra de Successió, el canvi de dinastia, com si no hagués passat res. Caram, Barcelona que ha destruït un 70% de la ciutat, només Barcelona. Vull dir, la resistència a haver-hi tot això va ser ferotge, no va ser fàcil. Tan fàcil com ens ho pinten. T'ho impliquen a l'escola com si fos allò, res, com si no passés res, sí. Sí, hi havia quatre bandolers, el Serrallonga i quatre més, que anaven tirant trabucades pel carrer, res més, res. La guerra dels Segadors, res, els Segadors que tenien gana, i van muntar una revolta, ja, esclar. T'ho pinten així i tot s'ha anat natural. Doncs no va natural, va anar molt forçat, va haver-hi molta sang, molta violència, molta lluita, i al final, bé, doncs no va poder doncs, vèncer aquesta guerra, perquè doncs, el Castella va anar a acumular els càrrecs del poder, feia servir la riquesa americana justament per apagar la guerra contra nosaltres. La quantitat de botiflers i de renegats i de venguts ja era considerable llavors, i el temps va anar complicant. I fins aquí hem arribat. Igual que la pirateria, de sobte surten una sèrie de pirates al Carib, una sèrie de senyors anglesos, diuen que eren, que es uneixen tots els racons del mar aquell, i comencen doncs, a saquejar i a fer la guerra a les colònies espanyoles, però amb una brutalitat i una baixa considerables. No sé, el Drake portava els símbols vermells i grocs al seu barco, i el tenia el mateix escut que un tal dragut de catalans. I en fi, doncs tota aquesta revolta va ser aquí i va ser a les Índies també, a Amèrica. I a les 64 es va donar la gran revolta, el qual van revoltar simultàniament Catalunya, Portugal, Flandes, i es separava una revolta a Mèxic i a Perú. Totes van ser portades i al final doncs, va ser tota la de Portugal i Flandes a mitges, però no, Catalunya no.
Jo també hauria de la teva opinió sobre una cosa. Fa temps que portem donant-li voltes el contrasentit que té que el govern espanyol hagi accedit posar les grapes sobre les restes de Colom, quan això hauria de ser, tenint en compte aquesta política d'ocultació, hauria de ser impossible, i alhora, per altra banda, deixar les proves de lo que seria la segona part d'aquest reportatge, deixar-les perdudes. És a dir, que no es pugui fer la segona part, no? Això és un contrasentit, no? Penso que la solució està en que ells són conscients de que, evidentment, les restes aquelles no són les de Colom. Per tant, no ha d'haver cap tipus de problema que no apareixerà cap coincidència amb cap Colom dels Països Catalans. Però penso que el que no tenen en compte és que el fill possiblement sí que sigui el Ferran Colom. I al fer les proves d'extreure l'ADN mitocondrial amb el qual poden lligar la mare, i també sabem que han fet proves als nobles portuguesos, els Coimbra, segurament també n'han fet els avis, que hi ha descendència coneguda. I aquí no és on es deuen haver trobat amb la mare, i aquí deuen haver saltat totes les
edats. Perquè la dona del Colom, a més, va donar el món del món, entre molts altres motius, un que s'ha reconegut en el reportatge aquest, es fa que evident un noble, un plebeu que llavors es casava amb una dona noble, impossible. I aleshores, veig que el plebeu aquell fos molt, 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 molt ric, que fos un ciutadà, que en deien, que tenia certa categoria, i es podien casar amb algú de baix, de la baixa noblesa, però era una cosa molt estranya. Realment, tota punta que es va casar amb una princesa portuguesa, Felipa de Coimbra, que era neta de Jaume d'Urgell.
Felipa d'Avis,
que era la neta de Jaume d'Urgell. I bé, a partir d'aquí, per això d'aquí, ara el Colom doncs, va participar a la Guerra Civil Catalana contra els Trastamara. I aviam, és clar, i aleshores és una cosa molt, molt curiosa. En aquella època era impossible que algú prendés el decor d'entrar si no era noble. I si l'acceptaven allà, i si la deixaven entrar un moment, doncs havia referències d'ell qui era, etcètera, aquest senyor. Clar, és que moltes vegades li dius bestieses, com per exemple dir no. És que va enganyar els catòlics i no veien dos i qui era. Veiem, clar, com podia, és clar, com que realment entrava en acord, seguia perfectament qui era. I la teoria del jueu també fa figura. Clar, la divina es busca quan no s'amaga els orígens, no amaga els orígens. No, realment, com que no es troba res, cap document d'ells, i no es té en compte la censura, doncs no... Doncs clar, s'arriben a conclusions estrambòtiques i estrafolàries com aquestes. Clar, com si ara ho haguéssim fet, imagineu-vos que algú hagués fet la història de la Unió Soviètica i hagués el Pravda per fer la història de la Unió Soviètica. Clar, evidentment, és evident que tot s'ho tria allà seria totalment distorsionat i totalment falso que sortís allà. Doncs aquest afany t'agafen tota la documentació censurada i se la creuen de dalt a baix i per aquí busqueixen la història. Cal tenir en compte que en aquella època, una gramàtica de Valladolid del 22 de setembre de 1958, diu que qui tingui o imprimeixi llibres que no han passat per la censura és pena de mort i confiscació de tots els béns. I específicament, és a dir, hi havia un detall que reforçava que els llibres d'Amèrica, que per exemple d'Amèrica havien d'especialment passar per aquest sedàs. I és clar, i com que no es té en compte que aquestes coses tan elementals, doncs es fa de servir a conclusions estrampòtiques, però políticament correctes amb ortodoxia de qui paga el sol. Ara que és el Charles Merrill, ha publicat un llibre, que sortirà a l'octubre, sobre el Colom català. I que sortirà, i ja parla ben clara, clara i explícita, on arriba aquestes conclusions i les amplia i les ratifica. Colom català, bé, és una... no esperem aquí, passa que ja, és un començament, ja. Però el Colom català, ve la descoberta catalana d'Amèrica, ve la conquesta catalana d'Amèrica, i ve moltes altres coses.
Si em permeteu entrar a mi mateix, clar, el que aquí sembla, diguem-ne, tot ho veiem clar, però clar, quan això podrà arribar a ser assumit i ser ja més entès? Quan realment les institucions se'n passin càrrec, i en aquest cas serien, diguem-ne, les institucions universitàries, per dir-ho així. Però clar, com estem ara, als Estats Units tenim el professor Merrill, que està fent tots aquests estudis, però aquí mateix tenim un historiador, com és en Jordi Bilbeny, que l'heu sentit anomenar moltes vegades, està relacionat amb la Fundació, oi? I va començar una tesi doctoral, la va començar, amb un director, òbviament, dins la universitat, i la tesi basava sobre la censura en la historiografia. I va començar a treballar, però que sapigui, no s'ha arribat a llegir mai. És a dir, ha arribat un moment, si no tinc entès, que el director va dir prou, això no pot continuar, jo no assumeixo la responsabilitat, i així ha quedat.
Home, cal tenir en compte que quan aquest tema famós de la llei del Constitutiu primer és de 2006, quan inclús la pàgina es fa molt de l'avantguàrdia publicada i en parlava d'aquestes coses i això, doncs al cap d'uns mesos les càtedres d'història moderna d'aquest període de les facultats d'història de les ciutats catalanes, que depenen de l'Estat, van retallar la meitat el pressupost de la recerca. I diu, és quina cosa, és quina casualitat, oi? No, això va ser un avís, va ser el primer avís, que, bueno, que vigileu, no ho deixi ningú anar per aquí. Clar, tot i que algú, company del vostre partit, em va dir una vegada no, perquè això ho revisa la Generalitat, ho aprova, tal i qual, les coses de l'Estat són de l'Estat. Per tant, que aquí, i aquí la vida del pressupost, són els temes de recerca. I per tant, que, i, com diu aquell, qui desbellugui, no surt a la foto, una cosa així, no? Sí, doncs una cosa així. El dia passa allà empeny, tots a la menjadora, anar fent i anar tirant. Esclar, imagineu-vos que el problema de l'historiador és un problema molt greu. Com ho reconeixen, això? És que admetre això, és que admetre que han estat fent el soco durant molt de temps, amb les evidències aquestes davant dels nassos, i que no els han desenvolupat. No els han cregut, unes coses que són impossibles, que són falses. I són evidents, que són falses, és evident. Per tant, com ho admeten, això? Com Guat salva la seva dignitat? És impossible, no pots salvar la dignitat de cap de les maneres. Que arriben un dia a la classe i dirà als alumnes, bé, tot el que us he explicat fins ara, ho veneu a l'Arapaire, si voleu, us empapareu a l'habitació, perquè a partir d'ara és totalment diferent. Mira, resulta que, a l'igual, Castella no tenia gens de marina, Castella no tenia cartògrafs, Castella no tenia seguretats marítimes, Castella no tenia escola de pilots, no hi havia drassanes, no tenien... No hi havia ports, no hi havia res, no hi havia consulats de mar, i Catalunya sí, etcètera. Vull dir, esclar, és que té molt complicat, realment. I a vegades ho pregunto, vull dir, a vegades demano a gent amb qui parlo, els hi pregunto, amb qui parlem, els hi pregunto, eh? Com podem fer per salvar la dignitat a aquesta gent? Ja, perquè reconèixer això és reconèixer que han estat fent, que ha estat la seva mediocritat i la seva falta de professionalitat ha estat evident, massa evident. Com ho fa la divina? Bueno, algun dia ho ha de saltar. Algun dia això, com que és tan fort, esclar, que un dia ho ha de saltar. I amb això estem escampant tot el país, explicant-ho a tothom que ens vol escoltar, totes aquestes barbaritats. Tres d'historicidi.
Bueno, si de cas obriria un darrer torn d'intervencions, si algú vol encara fer alguna pregunta més.
Psicològicament, on no pot treure's a desposar una miqueta el seu caràcter provincià i ja d'esperar que vinguin els americans a explicar-los les coses i com ho veus, amb diguem, el parent pobre de Nacional Geogràfic, doncs, hòstia, cert, no? I clar, doncs, en aquests anys hem fet una miqueta la idea de que sí, que potser, que és com el problema era català, però clar, el que passa és que no s'ho volen creure, però hi ha gent problema superclar. Tot això que expliques és molt bèstia.
Clar que és bèstia, molt, sí, és molt bèstia, sí. I som dels pocs, i és nostre valor d'explicar-ho en públic a tot el desarrolliment del món. I qui dubta li presentem quadres coses com aquestes, o evidències com aquestes.
Davant d'això què diu? O sigui, bueno,
davant d'aquesta bandera. Davant d'aquesta bandera, diu, això no és bandera catalana. Mira, jo tiré...
Bueno, però d'on és?
Ah, no, ho sap, no. Fugen d'estudi. Clar, com que veiem, com que cap de nosaltres doncs és historiador, doncs, veiem, on tenia els mapes aquests. Clar, davant d'un mapa com aquest, que ser un senyor que posé, alguns de vosaltres heu parlat i tot, i és nacionalista català, total, a un referèndum sobre la independència, ho teníem tots el mateix, i diu aquí no veu banderes catalanes. Clar, sí. Esclar, si et diuen que aquí no m'entens català, doncs, bueno, doncs, senyor, doncs vagi i ajuda el pulmòleg o no sé, o tu ho fes un problema.
Però, i la que has posat abans, les banderes són tan catalanes com les que hi ha nascut a Barcelona.
Clar, sí, clar. Sí, aquest el següent, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, aquestes d'aquí semblen molt, sí, sí, dos pals. Clar, és que el número, o és que la bandera catalana, aquella època eren bàsicament el senyal de compte de Barcelona, que explicava els seus dominis, doncs eren pal, no havent pals o barres vermells sobre fons groc, no havent horitzontals, barres, no havent dues. A vegades podien ser quatre, podien ser sis, podien ser tres, podien ser les obliques, faixes que se'n diuen. Clar, d'això se t'ho neguen, però és clar, perquè si voleu anar a acabar de dormir...
I els dos quartos pintats,
com?
Al costat de les barres, sí. Hi ha dos quartos, jo no distingeixo. Què hi havia a
mi? Si vostè sap d'això que no distingeixo, això és l'objectiu, que no es distingeixi.
Però per sota, què hi podia haver?
No sé, qualsevol símbol...
No pot ser l'escut de Catalunya i Aragó, que ja fos Aragó?
No, Aragó té un castell, el símbol d'Aragó és una creu de Santiago sobre dorada blanca sobre fons blau. El set de Saragossa té un símbol d'un lleó, el set de Saragossa, un lleó groc sobre fons blau, com el club de futbol ho podeu veure. I bé, si voleu, i la traca final, perquè us agrada dormir tranquils, podeu veure doncs, els catalismes que hi ha del Cervantes. Quijote, que és també del català Quixot, la part de la madura que posava d'un de la cuixa, El Su Amigo, Gola, comptes de Garganta, que seria el correcte, que el castellà, Rei Artús, o d'Arturo, Si viniese con ellos, anar per venir, una confusió normal quan parlem del català castellà, és normal, i si fuese con ellos seria el correcte castellà. Castiga'ls muy a tu sabor, o al teu gust. Pésetes i reniegos, pestes i renecs, pésete vol dir pésete. Traïa amb una cadena al pie, traït per llevar, un altre error molt comú també quan passem de català a castellà, doncs confondre's el traït per llevar, això. Una d'aquestes coses surten també era el... també surten els còmics americans, surten sovint coses d'aquestes també, No pilles de grado, que vas tomar per força, de grado, de grat. Levantaron los manteles, van llevar les tovalles. Què n'és ese toreu? Per tu millor llibre petit. Agafen un llibre de la biblioteca del Quixot i diuen, què és aquest tomell? No, què és aquest tomell? I ara tot deixen malament per Toledo. I almorzaron per esmorzar, un altre error típic de la passant del català castellà. Això ho tenim també al Quixot, entre altres mostres.
Bé, bueno, doncs potser d'aquí podríem donar per acabat aquest acte. Moltíssimes gràcies per la visita aquesta. I, en fi, jo, almenys des del meu punt de vista, diria animar-vos a continuar aquesta feina, que una vegada més, molt sovint el país s'ha fet a base de voluntarismes i lluitant contra tot, i esperar a veure si en algun moment tot això pot arribar a quedar més institucionalitzat.
Esperem que sí. Bueno, moltes gràcies per haver vingut. I bé, doncs, qualsevol que us vulgui ajudar, podeu fer-ho, perquè feina n'hi ha i moltíssima. Cadascú amb el seu temps lliure i el que sàpiga fer, segur que treu una cosa a la qual es pot contribuir. I ajudar-nos amb el seu temps, amb les seves coneixences, les seves tècniques que domini, doncs qualsevol cosa segur que pot ser útil, que la feina fes ingent. Que diu Josep Pla que aquest país tot està per fer, doncs és així. I ara us emprenyeu una mica, no vull dir que us amargueu, no, dic que us emprenyeu, i això ho expliqueu, expliqueu a tothom. Expliqueu d'on que vigueu. Ui, he vist un quadre, he vist un mapa d'Amèrica per banderes catalanes del segle XVI. He vist el Cortès amb banderes catalanes. Hem vist un ratxa del Colom que explica que és a català per això, per l'escriptura, pel tipus de lletra, per l'educació, per les relacions socials, per la seva cultura que tenia, etcètera. Expliqueu al màxim.
Recordeu-vos de la pàgina web.
Sí, la pàgina web istocat.cat. Istocat.cat, sí, fàcil de recordar. Istocat, Història de Catalunya, istocat.cat. Visiteu-la i veureu. I, bueno, allà, aquí és l'aperitiu, allà veureu moltes altres coses.
Això
que feia aquí, tot? Sí, tot, sí.
Moltes gràcies a tots vosaltres, tots els assistents. Fins una altra.